afectades per les conseqüències econòmiques de la pandèmia, és l'empresa Majorica, que ha presentat un concurs de creditors i es posa a la venda. La històrica indústria productora i comercialitzadora de perles no ha pogut superar així la crisi. D'aquesta manera, arribam a les 10 i 4 minuts d'aquest dimarts 27 d'octubre, que acabeu de passar bona jornada i bona nit.
Més informació a ib3notícies.com.
La història de l'home no és la batalla del bé que intenta superar el mal. La història de l'home és la batalla del gran mal que tracta d'aixafar la llavor de la humanitat. Però, si ni tan sols ara la condició humana no ha estat aniquilada en l'home, llavors el mal mai no avançarà. Paroles al vent de la novel·la Vida i destí, de Vasily Grossman. Ens serveix avui per presentar el nostre programa on els llibres, l'art i la cultura popular ompliran cadascun dels nostres minuts.
La cultura i la societat de Menorca tenen un nom. Nura. Amb Carles Marquès.
Què tal? Molt bon vespre, amics. Qui té cura dels fars? En quin estat es troben? Quin futur plana sobre ells? Són preguntes a les quals dona resposta el llibre de la nostra primera convidada d'avui, Raquel Iniestra, investigadora i comunicadora que acaba de publicar a l'Institut Menorquí d'Estudis dintre de la col·lecció Cova de Pala, i del qual parlarem a la primera part del programa. La fragilitat de l'ésser, la salut, el control social, la nostra manera postpandèmica d'habitar el món, són els eixos sobre els quals es construeix el discurs de l'exposició Art amb la fragilitat, que es pot veure fins al proper 28 de novembre al claustre del Carme de Maó. El comissari de la mostra, Carles Jiménez, en té tots els detalls. El xiprer sol estar present per Tots Sants en tots els cementeris de les illes. A Rebost Popular, Joan Francesc López Casasnovas ens parlarà d'aquest arbre que simbolitza la unió entre el cel i la terra i tot el que l'envolta. Tot això, amics, en un programa que tot just comença ara.
Nura, una proposta de Carles Marquès a IB3 Ràdio.
Cada vespre s'encenen 7 fars a l'illa de Menorca. 5 grans i 2 petits, potser dirien alguns. I fa molts anys que s'encenen. Exactament 162, el més antic d'ells. Qui té cura dels fars? En quin estat es troben? Quin futur plana sobre ells? En Sebastià Pons ha cuidat del far de Favàrig durant 35 dels 43 anys que ha estat faroner.
Aboquen el sentiment de soledat. Són alterosos, agrets, desafien els embats dels temporals. Tenen un cert punt, en record de Joan Francesc López Casasnovas, d'altivesa romàntica, però la seva funció era vital en els viatges marítims. La seva llum esdevenia senyal i guiatge. De fars, de farolers, parlarem en els propers minuts.
Una cadeia foi que eu vi pela primeira vez as tais fotografias em que apareces inteira, porém lá não estavas nua e sim coberta de nuvens. Terra, terra.
I sí, parlem de fars i de tot el que ens aboquen els fars, perquè avui tenim amb nosaltres un llibre que acaba de sortir al mercat, Una llampada viva, fars i farolers menorquins, publicat per l'Institut Menorquí d'Estudis dintre de la col·lecció Cova de Pala, que ens ho aboca. La seva autora és investigadora i comunicadora i avui la tenim amb nosaltres, Raquel Iniesta. Bona nit.
Molt bona nit, Carles.
Molt bona nit, Raquel. Els fars i els farolers. Dèiem que els fars, o la imatge dels fars, en certa manera, ens aboca, Raquel, connotacions metafòriques una mica, no?
Sí, parlaves una miqueta de soledat. I jo, d'alguna manera, també, he de ser sincera, d'un bon inici també els associava amb aquesta soledat. Però després d'haver-los conegut una miqueta més, d'acostar-me a les seves històries, al seu dia a dia, he de dir que m'he sorprès una mica, perquè la veritat és que els fars menorquins, en concret, que són els que he conegut més a fons en els darrers anys, són llocs de molta vida, de moltes famílies, de celebracions, de passar hores a la fresca, als patis, xerrant, cantant, fins i tot ballant. Vull dir, s'han sigut espais de moltíssima vida, i és una miqueta aquesta vida dels fars que intento també explicar en aquest llibre, com bé comentaves, aquesta llampada viva, aquesta vida dels fars, que per ser una miqueta el títol és així, no? Llampada viva, són més vius del que sembla.
Ja som la hija de l'aire. El nucli familiar va anar mon pare i mon mare, sàvia, sa mare de mon pare, el meu germà i jo. Sempre hi havia el faroler de guàrdia. De turno, perquè per la guàrdia hi havia mon pare. Mon pare auxiliava els altres. Eu sou un liam
de fogo. Raquel, aquesta publicació és fruit d'una beca, una beca de l'Institut Menorquí d'Estudis, per un projecte d'investigació que vas presentar sobre l'estudi dels fars. Però també amb la idea, i això és el que podem veure una mica en el llibre, no, Raquel, d'oferir testimonis del passat, del present i del futur. Un treball que t'ha dut 4 o 5 anys, no?
Sí, així és. Jo la beca la presento l'any 2015 i me la tornen aquell mateix any, i el llibre, que és el manuscrit, l'entrego a 2019, juliol 2019. Després ja sabem que sempre triga una miqueta entre l'edició, correccions i tot plegat, però sí, han estat uns 4 anys de feina. La feina bàsicament s'ha basat en el contacte i les entrevistes de fins a 35 persones que intervenen al llibre, que, com bé dius, es reparteixen en diferents períodes. La primera part són els farolers, els antics, aquells una miqueta que evoca la nostra memòria o la nostra imatge èpica del faroler, doncs, que ha d'encendre el far manualment, l'ha de ballar durant la nit, que gairebé és un company de feina, no? Com em diuen Sebastià Pons en un moment de les entrevistes, més que un edifici és un company, un col·lega amb el que treballes, el que cuides, i és un dia a dia molt estret i molt intens. I aquesta és la primera part, no? Són aquests testimonis que aboquen una mica aquest passat més èpic o de pel·lícula. Però després hi ha un present i un futur, fins i tot et diria que enigmàtic, i que ja no està en mans d'aquests farolers. Tot i que encara hi ha farolers en actiu, a Menorca, en són 3, ara seran només 3 per dur els 7 fars, els que tenen realment el futur a les seves mans dels fars, doncs són, òbviament, autoritat portuària, que són els responsables primers i que tenen la competència absoluta dels fars, però també els ajuntaments, també els consells indirectament, perquè també és qui dicta les normes de protecció del sòl rústic, on estan molts dels fars menorquins, es parla de Salbufera. Bé, hi ha fars que fins a 6 administracions s'han de posar d'acord una mica per decidir què es pot i què no es pot fer en un far. Per tant, aquest llibre va de fars i de farolers, però va molt també de totes aquestes persones que al cap i a la fi tenen en les seves mans la decisió de quin està sent el present i quin serà el futur dels fars de Menorca.
I de l'aire, precisament, dels faros de Menorca, com està aïllat, pues, l'esquiment o el manteniment se li fa.
Quant de temps fa que no venies?
Pues, ara feia 5 anys. El temps que fa que estic jubilat. Venir sempre jo, pues, va ser del 74 fins al 92.
Tu, Tots tenim una certa imatge romàntica, ho comentàvem al començament dels fars, vinculada a la soledat. Ens deies que no era així. I tu has pogut recollir, de fet, també ara sentíem un tràiler. Tot el que estem escoltant és un mini documental que es pot veure a YouTube, amb aquest nom, també Una llampada viva, fars i farolers menorquins. Recull els testimonis dels, com ens explicaves, Raquel, els darrers 7 farolers. De fet, que hi havia a l'illa de Menorca encara fins a l'estiu de l'any passat, no?
Perdona, em poso per dir la pregunta, no t'he pogut escoltar la darrera part.
Sí, et deia que fins a l'estiu de l'any passat hi havia encara 7 farolers a l'illa de Menorca.
Bé, no, els 7 farolers, vius però no en actiu.
Que vivien, en actiu 3,
sí,
no?
Sí, exactament. Sí,
o què t'ha sorprès més d'aquest món màgic dels fars i de la feina dels farolers?
Com et deia, probablement que la figura del faroler antic, que tots el tenim una miqueta a l'imaginari, ja me'n fa molt que va desaparèixer, abans dels 50, diria jo, i que actualment el faroler, ja et dic, no és pas una persona ni ermitanya, ni solitària, ni... Potser sí que els agrada estar en soledat, però també són certs molt sociables i que no porten tots barba i gorra, no? És a dir, hi ha molts tòpics al voltant d'aquesta professió. Que el faroler és una persona extremadament inquieta i amb coneixement de moltíssimes coses, des d'aspectes intel·lectuals i científics fins a aspectes molt manuals. És una persona que la seva feina era molt àmplia i que veritablement és interessantíssim conversar amb ells, perquè poden parlar de moltíssimes coses i amb molt, molt de coneixement. I també m'ha sorprès que, així com tothom pensa que els farolers actuals, doncs, està tot automatitzat, oi, ja no calen els fars, no calen els farolers, m'ha sorprès descobrir que encara hi ha feina per farolers i que molts fars de Menorca sense aquests farolers no funcionarien, perquè, per exemple, el far de Cavalleria té una de les òptiques més antigues que trobem a Balears i cal un coneixement històric important per saber-la fer funcionar, i aquests farolers el tenen. I a banda d'això, els fars, tot i que tinguem sistemes digitals de navegació i GPS i tot el que vulguem, a qualsevol vaixell que li caigui un sistema digital quedaria perdut en la mar. I actualment l'única mida de guia i de navegació segura que tenen segueixen sent els fars.
Barich és un puesto especial, és diferent de tota la resta de silla i té una cosa especial que no sé descriure, però que se nota quan hi ets. Jo no sé diferenciar una cosa sense l'altra, no puc imaginar siquiera Favarich sense la punta de Favarich sense el far. No?
El far més antic, Raquel, era el far que hi va haver entre el 1852 i el 1912 a l'indret del castell de Sant Felip, a l'entrada del port de Mou.
Sí, així és. El llibre jo l'anomeno com l'únic far fantasma de Menorca, perquè és un far que varen haver de derruir, bàsicament perquè hi havia unes bateries i que quan tiraven metralla, doncs es veu que alguna de la metralla havia passat molt, molt a prop de la fira de la filla d'un dels faroners. I bé, aquest far, perquè hem de pensar que aquest far no només era far, també hi havia la casa del faroner, clar, com la majoria de fars de Menorca, la part de l'edifici és far, per incloure-hi la maquinària, diríem, i gran part dels edificis són les antigues cases. Per tant, sí, la família del faroler estava a risc i van haver-lo de demolir, vull dir, el far ja no existeix, literalment. Ara ja en el seu lloc hi ha un far que s'assembla més a una balissa que no pas a un far, perquè no té tan sols torre. I sí, com bé dius, aquest és el més antic.
Després, cara, hi ha que veure l'escala, perquè un dels consells que me van donar quan vaig arribar, que era jove, me van dir: has de pujar l'escala com un vell per arribar dalt com un jove. I ara que és un vell, no sé com ho tinc de fer.
Quina era aquesta veu que escoltàvem?
Estem a escoltar el fantàstic Sebastià Fuixà, una grandíssima persona, com tots ells. Ell va ser un dels farolers de l'Illa de l'Aire. Com explicava una miqueta abans, ell va ser faroler fins l'any 74, perquè cal recordar que l'Illa de l'Aire va ser el primer far automatitzat de Menorca, de tot Menorca, perquè òbviament estava en un lloc que per viure-hi doncs era molt, molt dificultós. Estava en una, com bé sabem, en l'Illa de l'Aire, un illot aïllat de l'illa principal, Per tant, era molt complicat viure-hi. Sembla que estigui a prop, però és més lluny del que sembla, perquè molts cops hi ha corrents i quan hi ha mala mar o bufa de llevant és molt difícil arribar-hi a l'Illa de l'Aire, molt més del que pugui semblar. I, clar, la gent doncs, quedava aïllada molt sovint i, per tant, es va decidir doncs, posar el primer sistema de gas d'automatització, un sistema que es diu sistema d'Allen, i això va ser l'any 74. I en Fuixà va ser els que precisament van instal·lar aquest sistema i van estar fent proves fins que el sistema va funcionar i com ells diuen, abandonaron el faro.
El llibre inclou un glossari de fars.
Sí, sí. Es tracta, jo em sap una mica de greu que a vegades veiem aquests glossaris i ja te'ls saltes, perquè dius, ara em començarà a dir coses tècniques, coses complexes. Jo al lector el convidaria a llegir-lo, almenys doneu-me una oportunitat. Doneu-me una oportunitat i comenceu-lo a llegir, perquè més enllà de ser un glossari tècnic, sóc jo mateixa explicant-ho tal qual jo ho he entès. I quan dic que és un glossari de fars a la menorquina, és perquè és a la menorquina. Per exemple, explico què és el cupulí d'un far. Molt bé, explico. Doncs mireu, el cupulí és aquesta part de dalt del far de tot, on hi ha espanell per mesurar el vent. I si voleu veure un cupulí, podeu anar a la rotonda que va cap a Samesquida, que si no ho sabeu, aquell cupulí d'aquella rotonda, a l'altra banda, és l'antic cupulí de Nati. Això per poca gent ho sap. I a més no hi ha cap cartellet que ens ho digui, no? Doncs dono així cosetes que trobo que el lector, si li interessen els fars, els pot fer molta gràcia. I sobretot, estic lluny de fer qüestions molt, molt, molt tècniques. O almenys ho he intentat. Ells jutjaran si m'han sortit.
Farolers jubilats, farolers en actiu, fars cuidats, fars abandonats. Aquest llibre és una alenada fars, de vides, de canvi, de llum. Una possibilitat única de descobrir l'ahir, l'ara i el demà dels fars i farolers de Menorca.
A la segona part del llibre, Raquel, inclous, ho fas referència, millor dit, a les administracions públiques, ho comentaves abans, els actuals gestors dels fars, que són competència de l'Autoritat Portuària de Balears, i esmentes els casos dels fars de Cavalleria i d'Artruig. Un d'ells, el far de Cavalleria, acull actualment un camp d'aprenentatge, el segon, i un centre d'interpretació, el segon, un restaurant al camp d'Artruig. I és que realment ens han trobat amb els últims anys, en les últimes dècades, una mica que aquests fars que havien entrat en desús, una mica, doncs, se'ls havia de donar uns altres usos civils, podríem dir, no?
Sí, el que va passar és que quan va haver la llei de ports i de la marina mercant l'any 92, es va reduir el cost de farolers, de 12 es va passar a 3, els farolers van deixar de ser un cost de funcionariat, moltes cases, de fet molts farolers van ser convidats a marxar de les cases, també en part perquè es creia que aquests edificis tindrien una sortida bona, una sortida rentable. No? La idea era donar concessions dels fars de Menorca a gent que els pogués explotar i a part els pogués cuidar, de manera que el far doncs, donava un rèdit i a part estava mantingut, no? O sigui que en aquest sentit semblava un bon plan, però realment el que es van trobar després és que l'autoritat portuària i aquells que van intentar fer usos dels fars és que no és gens fàcil, perquè aquests fars es troben en llocs, en alguns casos molt allunyats de les poblacions, sense serveis, molt exposats als elements, moltes salmitre, com és el cas de Nati, amb un bufador que el rega, amb forts vents, sense aigua, sense llum. No era gens fàcil, oi?, fer aquests serveis. De tot aquest camí, els únics que han aconseguit tirar endavant propostes diferents a la d'únicament il·luminar, diríem, han estat, com bé deies, Cavalleria i el far d'Artruig, de manera molt diferent, un tema molt més lligat al coneixement i la cultura, com seria Cavalleria, tot i que també té aquesta petita cantina, i el d'Artruig, que el d'Artruig és un cas una mica diferent, perquè Artruig és un far que està en terra, no és sol rústic, és sol urbà, i per tant, doncs, allà qualsevol persona pot obrir un bar o un restaurant sempre i quan tingui la llicència de l'Ajuntament, no?, per aquesta activitat. Però sí, aquests dos són els únics que de moment han aconseguit tirar endavant. Cavalleria tampoc té aigua i llum va amb plaques solars, però sí, han aconseguit amb l'ajuda de l'Ajuntament, amb una sessió a l'Ajuntament, i doncs tirar endavant aquests tres usos.
No és estrany que els fars, aquests elements que encara gaudeixen avui d'una certa atmosfera de romanticisme, hagin tingut una forta presència literària, recordant, per exemple, el far de la fi del món, l'obra de Jules Verne, o a l'abadia d'Alexandria també hi havia un far, o els fars en el poema de Baudelaire, o el far d'Hèrcules. i tantes altres referències que ens remeten a un món màgic, aquest dels fars, els farolers i també els llibres com aquest que ens recullen la seva història. Col·lecció Cova de Pala, Institut Menorquí d'Estudis, la seva autora, Raquel Iniesta. Moltes gràcies.
Gràcies a tu, Carles.
Una abraçada.
Una abraçada, igualment.
Tudo na Bahia faz a gente querer. A Bahia tem jeito, terra, por mais distante, poente, navegante, quem jamais.
IB3 Ràdio. Nura, Carles Marques.
IB3 Ràdio.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimecres entrevistam el metge i investigador Salvador Massip.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego. IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7. Pintura. Música. Arts. Llibres. Teatre. La proposta cultural del dia, a Nura.
Apuntin ara aquests noms: Josep Vives Campomar, Mitiko Chiraiba, Francesc Florín Nin, Pol Marvan, Carles Moll, Pacífic Camps, Núria Román, Letícia Lara. Seguiríem. Són alguns dels artistes que exposen les seves creacions relacionades amb la pandèmia en una mostra que es pot veure des del passat 23 d'octubre a la sala d'audiències del claustre del Carme de Maó i tenen temps encara de fer-hi una passada fins dia 28 de novembre. Aquesta exposició es diu Art en la fragilitat i el seu comissari, en Carles Jiménez, és avui amb nosaltres per aportar una mica de llum, per explicar-nos una mica què podem veure en aquesta exposició. Carles Jiménez, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
En Carles Jiménez, no cal que el presentem, és assessor cultural, crític d'art, segur que molts el coneixeu, o gestor cultural. Carles, no sé com t'agrada una mica que et presentem, però en Carles és un totterreny, no? Carles?
Bé, en aquest cas, com a comissari, possiblement. Però bueno, sí que és cert que dins l'àmbit de l'art, pues sí que intervinc en diferents aspectes. Bé, l'art és com un univers i llavors hi ha tants aspectes sobre els que treballar que bé, amb tots m'hi sento còmode, la veritat.
I l'art, Carles, l'art es present també en aquests moments de fragilitat, en aquests moments sí. En què vivim una situació molt complicada, que diumenge una nova situació, un nou estat d'alarma, un toc de queda i per tant una situació una altra vegada que ens aboca a haver de limitar una mica els nostres moviments, tots els nostres moviments en certa manera, perquè són els moviments també que s'ofereixen a la llibertat de l'ànima en certa manera, Carles. Molt bé, quin és el doble objectiu d'aquesta exposició?
Bé, Art en la fragilitat, diguem-ne que té un doble objectiu. Un objectiu que neix de la voluntat del Consell Insular de Menorca de donar suport als creadors de la nostra illa dins un programa que es diu Rescat Cultural i en el que s'han dut a terme programes relacionats amb les arts escèniques, amb les arts visuals i patrimoni. I concretament dins de l'àmbit de les arts visuals es va considerar que era necessari donar un recolzament econòmic als artistes, com s'està fent a moltes altres comunitats autònomes o a consells insulars. De vegades és amb una ajuda directa, d'altres vegades és mitjançant la compra d'obres d'art. Hi ha diferents fórmules La fórmula escollida per al Consell Insular de Menorca ha estat la de l'ajuda directa, que, i per a fer-ho es va convocar una borsa d'artistes a la que es van presentar els que van voler, i a partir d'aquesta borsa d'artistes es va obrir un concurs públic, i en aquest concurs públic, pel comissariat de l'exposició, el comissari, que he estat jo, va escollir o va seleccionar els artistes que més relació tenien amb el discurs comissarial, que és sobre la fragilitat. La fragilitat, per tant, en aquest cas és la dels artistes, la de la cultura en general, que és la que està patint, no és la que està patint més, però està patint molt, junt amb molts altres sectors econòmics del país, i d'altra banda, perquè des de la fragilitat podem construir un discurs que ens permeti entendre el que ens està passant i quines implicacions té això en les nostres vides i en la nostra manera d'entendre el món.
Es tractava, Carles, de donar a conèixer a través d'aquestes creacions d'aquests artistes les seves produccions en relació precisament a quatre aspectes concrets, quatre àmbits concrets, quatre qüestions relacionades amb la pandèmia, que de fet la pandèmia, les epidèmies sempre han estat relacionades d'alguna manera o hi tenen una presència, una petjada important també en les diferents manifestacions de l'art, ja sigui la literatura, la pintura, etc. En aquest cas, quins àmbits heu triat?
Bé, diguem-ne que en aquesta situació que estem vivint hi ha, en el meu entendre, hi ha quatre àmbits que ens poden ajudar a reflexionar sobre la pandèmia. I aquests quatre àmbits són la fragilitat de l'ésser, la salut, el control social i l'habitar el món. Són quatre aspectes que ens fan entendre millor el que estem visquent. El primer, la fragilitat de l'ésser, els artistes el que han fet és proposar unes obres que confronten el visitant amb la nostra fragilitat intrínseca. Ens han fet creure durant molts anys, especialment en les societats contemporànies, que érem invulnerables, que érem persones, que els seres humans, els ciutadans, érem forts i érem capaços de triomfar en les nostres vides, i de que vivim en un món d'èxit. Aquest virus, aquest tros d'ARN, que és una cosa insignificant, posa de manifest que som molt més vulnerables del que ens creiem. La salut és un altre aspecte sobre el que estem reflexionant tots, perquè tots tenim persones properes que han estat malaltes o que estan malaltes, i que inclús algunes poden haver mort. I per tant, malaltia i mort en aquest moment prenen un significat diferent al que nosaltres estàvem acostumats, perquè de fet la malaltia i la mort en aquesta cultura nostra sempre ha estat un poc tabú, i ara de repent ens trobem immersos i envoltats de mort i de malaltia. El control social és el tercer àmbit. El control social té relació amb un fet inqüestionable, i és que per tal de fer front a la pandèmia els governs estan duent a terme uns processos de vigilància i de control sobre la població que les empreses tecnològiques estan utilitzant per accelerar un procés de control i de restriccions de llibertats damunt dels ciutadans. És una estratègia que, sobretot amb la tecnologia, s'ha accelerat molt, i bé, a ningú se li escapa que Facebook, Instagram i totes les xarxes socials, a part dels beneficis innegables que puguin tenir, tenen una doble cara. I per últim, el quart àmbit és el de l'habitar el món, perquè la pandèmia ens fa tenir una percepció del món diferent. Ara, en aquesta situació, tothom té una tendència, que ve condicionada per la situació, a recluir-se a casa seva. Aquest recluir-se a casa teva, aquest allunyar-te de l'exterior, del món extern, i sobretot més enllà de les nostres fronteres, els viatges, per exemple, han quedat restringits del tot, aquest ja no viatjar, aquest ja no establir contacte amb la persona diferent, amb el diferent, això també està creant una manera d'entendre l'entorn en el que vivim de manera distinta.
Caram, són quatre temes, de fet, a mesura que anaves explicant-los, Carles, que ens remeten directament la fragilitat de l'ésser. Tots tenim al cap aquell llibre de Milan Kundera, La insuportable lleugeresa de l'ésser. Sí. Quan parlaves de control social, ens ve un altre referent al cap, La policia del pensament, 1984. I és clar, són temes, entram directament en el camp de la filosofia, expressat, en aquest cas, Carles, hem esmentat només alguns de la nòmina amplíssima d'excel·lents artistes que es posen les seves obres, perquè aquí el que heu intentat sobretot és incloure un ventall ample de totes les disciplines de les arts visuals, no?
Sí, un dels objectius d'aquesta proposta col·lectiva era, d'una banda, que tingués un caràcter transgeneracional, és a dir, que poguéssim encabir diferents visions de sa creació, de l'acte creatiu, per part d'artistes de diferents edats, i el fet és que tenim artistes com pintors com Pepe Vives Campomar o Miquel Vilà, que estan en els seus 80, d'altra banda, artistes molt joves que estan en la seva vintena. Per tant, això era un aspecte important. Un altre aspecte que també es va considerar era el que hi hagués un equilibri entre gèneres i també entre els artistes de Llevant i de Ponent. És, per tant, en aquest sentit, una molt bona mostra del que és la creació artística contemporània a Menorca, i penso que il·lustra molt bé la potència que tenim avui a Silla en quant a sa creació contemporània. Cadascú des de la seva concepció de l'art, amb llenguatges, com bé deies, molt diferents uns dels altres, però que tots dialoguen entre ells i tots enriqueixen el discurs de manera molt, molt important. Els que han fet vídeo amb els seus vídeos, els que pinten amb les seves pintures, etc.
Molt bé. Una visió, com veiem, Carles, diversa, també completa, no? Perquè tenim com un ventall, com un resum, com una síntesi una mica del que és la creació contemporània menorquina a través d'aquesta visió intergeneracional, no? I sobretot un tema, o uns temes, millor dit, com hem vist, que ens donen per reflexionar. Podem reflexionar de moltes maneres, podem reflexionar parlant, com estem fent nosaltres ara, Carles, podem reflexionar escrivint, fent un assaig, o podem reflexionar a través de l'art, que és un llenguatge de vegades molt més profund, molt més directe, molt més intuïtiu, no?
Sí. Bé, un dels efectes que produeix l'art en la psicologia de l'individu és la de interpel·lar-te, fent-te qüestionant-te la teva manera de percebre, i l'afectar la percepció afecta també la cognició. I en aquesta exposició hi ha obres que tenen en aquest sentit un gran efecte. Hi ha obres que realment, quan les contemples, et produeixen unes impressions, unes emocions que qüestionen aquesta manera que tenim de percebre el món, d'entendre el que succeeix. Bé, l'art el que fa al cap i a la fi és, diguem-ne, que ens fa reflexionar no des del raciocini, sinó des d'altres racons del nostre cervell,
I des de l'emoció, també des de,
sí,
de l'emoció,
sens dubte. I des de l'emoció.
Molt bé, consultin, amics, els horaris, dilluns a divendres, de 10 a 1, i de 6 a 9 poden passar per la sala d'audiències del claustre del Carme. El dissabte també està oberta, de 10 a 1, és una molt bona oportunitat. Tenen fins al dia 28 de novembre i es trobaran amb un ventall amplíssim d'excel·lents artistes menorquins, molts residents també aquí a l'illa, que reflexionen sobre aquests temes, la fragilitat de l'ésser, la salut, el control social i les maneres que tenim en aquesta pandèmia d'evitar el món. Gràcies, Carles Jiménez.
Cal dir que aquesta exposició després anirà al Roser de Ciutadella.
Bon apunt, molt bé.
Del 5 de desembre al 9 de gener.
Doncs completam l'apunt, del 5 de desembre al 9 de gener, a la sala municipal d'exposicions a Roder, al Roser de Ciutadella. Carles, una molt, molt bona, forta abraçada. Cuida't.
Gràcies, a vosaltres. Adéu-siau.
TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Demà, a les 6 i mitja de l'hora baixa, Palma Futsal, Barça. Tota la prèvia del partit a partir de les 6 i 5 del capvespre. Els d'Antonio Vadillo intentaran continuar a la part alta de la classificació. Viu en directe tota l'emoció del futbol sala. Connecta amb el Palma Futsal a IB3 Ràdio. És patrimoni. Rebost popular, la cultura popular i d'arrel tradicional de les illes, amb Joan Francesc López Casasnovas.
Quan arriba la festa de Tots Sants, ja en plena tardor, i ja la veiem a l'altre costat del cap de cantó, a tots ens ve a la memòria la imatge del xiprer. Un arbre alt, esvelt, puntegut, podríem dir, que apunta, que mira al cel com una llança d'un color verd fosc. Del xiprer i de la festa de Tots Sants parlarem avui amb en Joan Francesc López Casasnovas. Joan, bona nit.
Bona nit.
Joan, aquest arbre, el xiprer, que sol estar present pràcticament en tots els cementeris, és com un guàrdia permanent dels nostres avantpassats.
Sí, i a més, i és una paradoxa, és un arbre que remet també en el seu verdor permanent com a símbol de vida també, vida i mort a la vegada. Mira, els antics, bueno, ara som en temps de tardor, de primavera i d'hivern, i segons la mitologia grega, Persèfone o Proserpina per als romans era una filla de Demeter, o Ceres per romans, és a dir, la deessa mare protectora de la terra fecunda. Dins la història de l'art surt molt representada, identificada amb una espiga que du en sa mà. Bé, i del Demeter va ser condemnada per la mort, ja saps que els déus no acaben de morir mai, però sepultada dins l'Hades. L'Hades era l'infern, no? I què va passar? Que hi va haver un pacte entre Hades i Zeus, que al final volia salvar Demeter, i va considerar que passaria 6 mesos enterrada a l'infern, sota terra, i 6 mesos de fora. És a dir, els 6 mesos d'estiu i els 6 mesos d'hivern.
Així és.
Bé, tot això per dir que l'Hades és el lloc de l'inframont, sota terra. Nosaltres anem soterrani, un soterrani, sota terra. I representa la part oculta que totes les cultures conceben, conceben un cel, una terra i un davall terra, que representa allò que no es pot veure però que tanmateix existeix. I bé, l'arbre emblemàtic d'aquesta idea de la transcendència és xiprer.
És molt curiós el que ens has dit, sí. Joan, i ens hauries d'explicar, no? Perquè per un costat, ho dèiem, no? Tots veiem en els cementiris a xiprers. I, és clar, els relacionam amb aquesta festa de Tots Sants, amb aquesta festa dels difunts, bueno, dia 1 de novembre, no? És la celebració, sí, de Tots els Sants, i després ja sabem que se li va agregar com a la festa de Tots Sants el dia dels fidels difunts, sí, conegut popularment, el que coneixem tots, no? Com el dia dels morts,
sí,
o el dia de les ànimes. Sí. Com és aquesta relació tan dicotòmica, aparentment contradictòria, no? Que per una banda, xiprer, tu ens ho has dit, és arbre de vida, i d'altra banda ho relacionem amb la mort.
Bé, mira, la verticalitat per antonomàsia d'aquest arbre apunta cap a la transcendència. Hi ha un poema magnífic. Tu, de qualque manera, he citat les metàfores d'aquest poema. És un sonet que va escriure Gerardo Diego una vegada que va visitar el monestir de Silos i va trobar hi ha un enorme xiprer allà, i va dedicar un poema en el ciprés de Silos i diu: en esto surtidor de sombra y sueño que acongojas el cielo con tu lanza, chorro que a las estrellas casi alcanza, devanado a sí mismo en loco empeño, mástil de soledad, flecha de fe, saeta de esperanza. Bé, tot això, que doll de llum i ombra, sí, cap arbre no guanya el xiprer amb això, i amb elegància mística. Una soca de fusta blanquinosa i polida, com una columna de marbre, i al capdamunt, dalt, una tofa espessa, d'un verd fort i intens. Uh-huh. Idò, de qualque manera, el xiprer representa aquest valor simbòlic de verticalitat, de transcendència, de misticisme, d'anar més enllà de la terra que mos té a presos.
La unió entre el cel i la terra, no? En certa manera.
Sí. I doncs, la fusta de xiprer, també, es diuen que és incorruptible, és molt... Bé, hi ha una dita, una llegenda, no sé si urbana, però bueno, que diu que el mestre d'Aixa, Noé, va fer l'arca de l'Aliança en fusta de
xiprer.
De xiprer. Per què? Perquè és dura, flexible, incorruptible... Bé, trobam, idò, el xiprer no només en els cementeris, atenció, també a l'entrada de moltes cases rurals mediterrànies, especialment si heu anat mai per Itàlia, per la Toscana, està ple de xipressos. I per què? Perquè donen la benvinguda en el caminant. Diuen que és una metàfora d'hospitalitat, és un símbol de pau, de cuida, i un xiprer senyalava, atenció, si n'hi havia un només a l'entrada d'una casa, aquesta casa te donaria de beure i aixopluc, és a dir, te donaria cuida. Però si n'hi havia dos, a més, te donava llit i menjar. Mm-hmm. I si n'hi havia tres o més, llit, menjar i una estada llarga, és a dir, te donava feina perquè romanguessis en aquella casa. Això era un símbol, tenir més de tres xipressos, era un símbol de casa rica.
I aquesta perennitat, aquesta durada, aquesta incorruptibilitat que has, a la qual t'has referit quan parlaves de la fusta de xiprer, fa pensar també, ara que parlem de la vida i de la mort, de la unió entre el cel i la terra, que ens parlaves d'Hades i de la part, diguéssim, de l'inframont i de la part de la llum, per dir-ho d'alguna manera, també ens fa pensar en la immortalitat, que també és un concepte present a les cultures orientals i després també als grecs, segurament per influència de la filosofia òrfica, no?
Sí, efectivament. I fixa't que quan parlam de l'Hades, és el nom d'un déu, però també és el nom de tota una geografia, d'un espai que inclou els camps Elisis, els camps de la felicitat, la llacuna Estígia, allò del barquer Caront que traspassa d'una vorera a l'altra.
Que era la llacuna de l'infern.
Això mateix, que te du de la vorera de la vida a la vorera de la mort. El Tàrtar, que seria l'infern pròpiament dit, el prat, la pradera dels esfòdels, ho diria bé, que són caramuixes, els esfòdels són caramuixes. Bé, fixa't, els romans l'anomenaven Averno, Avern, en aquest lloc. I Avern vol dir, ve des grec Aornos, Avernus vol dir que no té aus. I saps per què? Perquè les feien fora les emanacions sulfuroses que emergien d'aquesta llacuna i d'aquest inframont. Sí.
Sí, que al cap i a la fi era aigua, no? Era aigua, aquell, sí, principi que, aquell principi que ho conformava tot. Va dir Tales, de, un primer de les físics Milesis, no? Tales de Mileto. Mm.
Sí, la filosofia, Empèdocles també en parlava, aire, terra, foc, aigua, sí. I bé, això en totes les cultures, els nòrdics li deien Helheim, els hebreus Sheol, els cristians infern. És a dir, totes les cultures conceben aquesta situació, camps morts i camps de la vida a la mort, no? I hi ha un lloc per on s'hi entra. Ulisses, a l'Odissea, quan davalla als inferns, o a l'Avern o a l'Hades, per trobar-se amb son pare Anquises i amb altres herois de la guerra de Troia, ell passa per una boca, la més antiga de l'infern, segons la mitologia, és Necromanteion, és a dir, la boca més antiga de l'infern, on hi ha l'oracle dels morts. Uh-huh. I allà l'oracle dels morts te permet identificar després, trobar les ombres dels personatges.
Qui sap si un dia mos hi trobarem en aquesta boca, Joan, tu i jo. No ho sabem.
No sé si serà el Necromanteion, però segur, si hi ha res segur en el món és que mos hem de morir.
I propi farem, en tot cas, d'anar en aquesta boca de l'infern. Bueno. En qualsevol cas, la paraula xiprer. Sí. Joan, xiprer, sí. ens ve d'entrada Xipre.
Sí, sí, sí.
Silla Mediterrània, silla de Xipre.
Sí, sí, perquè té la mateixa arrel etimològica, fixa't. En grec, si ho dic bé, Kiparissos, dona Kiprus, Kiprasus, Kripus, Crisus, aquest tipus de nom, que fixa't, nosaltres d'en Xipre, però hauria de ser Ciprés, sense R final també, i amb S inicial. Bé, perquè la illa de Xipre té l'origen en la paraula Xipre, efectivament.
Uh-huh. I es creu que és originari, de fet, de Xipre. A Espanya sembla que va ser introduït aquest arbre, Joan, fa molts. No sap molt exactament quant temps, però sí que fa molt de segles, molt de temps. Sí. I estem rellant, per tant, d'un arbre molt especial, símbol de la unió, com dius, Joan, entre el cel i la terra, que simbolitza la vida, tot i que té connotacions també a la nostra cultura, que relacionen aquest arbre, en certa manera, amb la mort, un arbre sagrat, i que, precisament per la seva longevitat, és signe de vida, símbol de vida. Es parlava, a més, de les virtuts espirituals, o que aquest arbre, en certa manera, és un símbol de virtuts espirituals, no, Joan?
Sí, i ara te'n diré una de material.
Vinga.
Si és vera, que és que el fruit rodó de xiprer fa fugir les rates.
Ah, sí?
I això és molt interessant per posar-los en els cementeris, també.
Anava a fer una broma.
És un poc fúnebre, tot això.
Sí, anava a fer una broma barata.
Però, bueno, no deixa de tenir aquest aspecte pràctic. I si tu compares un xiprer amb una olivera, per exemple, veuràs que l'olivera és esponerosa, té una copa ampla, corona, arbre de sa saviesa, mostra una noblesa de gravetat senyorial, i el seu ramatge de l'olivera és ample i dona la simbologia, diuen, de claror pensativa, de filosofia. Uh-huh. Allà hi posa el sabre sagrat de la deessa Atenea. Uh-huh. Atenea, la deessa de la sabidoria, de la saviesa. Uh-huh. I doncs, tant l'olivera com a xiprés estan molt arrelats a l'agre de la terra, és a dir, a la terra profunda, i veuen passar els segles. Són arbres longeus, sobretot l'olivera. L'oliu o olivera, si qualcú colca cap foll no la ta, pot viure segles.
Mm-hmm. I, bueno, Joan, s'acosta aquesta festa dels morts, aquesta festa en què antigament hi havia la creença de que es vespre de Tots Sants les ànimes del purgatori tornaven a la terra, per això les campanes sonaven tristes, no? Planyívola, Joan.
El mort, s'agafen a dol.
A dol.
Però, fixa, dol i festa. Dos conceptes també antitètics, però que se diuen molt. Per què? Perquè la festa és el dia lliure, eh? El dia en què no hi ha conductes obligades des de fora, exògenes, que es diuen, que t'obliguen a fer feina. I llavors la festa és també una lluita contra la mort, perquè no només contra la mort física, sinó que més important encara contra la renúncia a l'existència, és a dir, a l'existència en llibertat. Per això dèiem, ui, el dia de festa és un dia lliure, en el sentit que no t'obliguen a fer feina. Però a Mèxic, per exemple, hi ha una forta tradició que mescla, que barreja la festa i la mort d'una manera colorista. Mm-hmm. Fins i tot es va a fer un àpat a dinar en els cementeris, vestits de colors, i entre la mort i la vida. Idò, aquí està la sacralitat de la festa. La festa s'empara en la religió, però atenció, no amb una religió doctrinària, no, sinó amb una religió viscuda com un canvi de la custòdia de la vida quotidiana, és a dir, la ruptura de la rutina diària. Idò, el dia sense obligacions, el dia sant, el dia sagrat, és aquest. I si la mort és un tabú, l'han d'evitar, l'eufemisme és la festa.
Idò, i aneu en compte, perquè segurament pel carrer us trobareu alguns morts aparegut i especialment, ja ho veureu, moltes ànimes en pena. Joan, una volta abraçada. Vés d'aquí 15 dies.
Ja hi ha un toc de queda, atenció. Eh?
Atenció. Per això deia allò de les ànimes en pena. Gràcies. Pocs cops el dolor profund, intens, de la pèrdua d'un ésser estimat, un fill en aquest cas, pot donar peu a una música més bella. Tears in Heaven, Eric Clapton. Vist dijous, amics.